Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i deu minuts del matí, obrim ja la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, última secció esportiva de la temporada, i avui en companyia de Xavier Requeno. Per tant, això significa que parlem de running. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Parlar de running amb aquestes temperatures és una mica difícil, eh?
Pues sí, però hem de tenir en compte que la gent continua corrent.
Sí, sí, no?
I sobretot perquè es dona una circumstància molt concreta, i és que precisament quan són vacances, molta gent és quan dic ara tinc temps per començar a fer alguna pràctica esportiva.
Sí, el que passa és que la temperatura no acompanya gaire.
A vegades no, tot i que jo diria que aquest estiu encara ens està respectant una mica el nivell de temperatures. No podem dir que encara estem vivint un període de xafogó d'aquests que, ostres, no podem.
No, saps què passa? Que ha arribat la calor tard, però de cop.
Sí.
Sí, que ens hem espantat.
Teníem que esperar que arribés, i evidentment ja la tenim aquí. Això és cert, ja la tenim aquí. Bé, com et deia, hi ha molta gent que no para de córrer. Primer de tot perquè ara al setembre comença la temporada de curses ja, sobretot les que planifiquen les mitges maratons, pues a partir de tot just després de venir de vacances, escolta'm, ja trobem. A part que molta gent s'hi trobarà als seus puestos on estigueja, segurament una oferta d'activitats esportives i de curses que n'hi ha per tothom, eh? Ja sigui a zones de muntanya, a zones de mar, a tot arreu, a zones de l'interior. A l'estiu també es fan curses, la gent també s'apunta també normalment a aquestes curses de festes majors, es fa amb amics, i també hi ha un altre factor que és important, com et deia, que molta gent que s'inicia a la pràctica esportiva del running precisament en els períodes de vacances, perquè diuen, ara tinc temps, ara m'estic mentalitzat, començo, tinc un amic, un veí que escolta'm, m'està animant i em vol ajudar
a
engrescar-me. Per tant, la gent també fa pràctica esportiva en aquestes temperatures. En parlarem perquè s'ha de tenir, jo crec, unes coses molt, molt clares perquè la pràctica sigui beneficiosa.
Doncs precisament tenint en compte això que ens comentaves, anem a donar unes referències, anem a fer una reflexió al voltant del què s'hauria de fer i com s'hauria de fer l'entrenament o aquesta pràctica del running en aquesta època de l'any, en plenes vacances i amb aquestes altes temperatures.
Bé, sí, són tres o... No, són més coses, no són quatre, són més, les comentarem totes, però en qualsevol cas anem a una mica per ordre de importància. El més important de tot és el tema de la hidratació. Bé, jo crec que a molta gent ja no se l'escapa que el fet de que quan fas una pràctica esportiva i tens molta set, intentes d'alguna manera saciar aquesta necessitat, però a vegades igual ja s'ha arribat tard per el que fa referència al nivell d'hidratació que té el teu cos. Què volem dir amb això? Que és molt important beure abans de la pràctica esportiva, així que nosaltres d'alguna manera el nostre organisme estigui ben hidratat, per tal de que quan ja iniciem la pràctica esportiva només hem de fer una reposició d'aquestes necessitats de líquid al nostre organisme. O sigui, no val començar a fer la pràctica esportiva sense haver fet una hidratació prèvia i després tinc molta set i llavors intento recuperar-ho pues, bevent molt. Això jo crec que respon a una cultura de saber prevenir aquesta problemàtica i sobretot dels bons hàbits esportius. Ens hem d'hidratar bé.
Però aquesta hidratació correcta s'ha de fer d'una manera normal al llarg del dia fins abans de sortir a córrer o s'ha de preveure unes hores abans?
Exactament, s'ha de preveure unes hores abans, està clar. O sigui, si nosaltres preveiem que el dia següent sortirem al matí a primera hora a córrer, per exemple, que pot ser una bona hora per fer-ho, ja abans d'anar a dormir hem fet una bona hidratació, doncs bevent 2-3 gots d'aigua abans d'anar a dormir, perquè d'aquesta manera doncs ja tindrem el nostre organisme més preparat per afrontar aquesta pràctica.
És contraproduent o no és aconsellable que fem aquests 3 gots abans de sortir a córrer?
Home, aviam, hem de veure també com el nostre organisme també
assimila
tot això de cop, eh? O sigui, durant la pràctica està clar que sí que ho hem de fer, eh? Hi ha d'alguna manera pues, unes taules que es poden dir, uns consells que es fan alguns fisiòlegs de l'esport, que es poden parlar de que hem de prendre entre mig litre i un litre de líquid per hora d'exercici, per la qual cosa aquesta és una referència que jo crec que ja teníem que tenir ben clara, no?
Si sortim a córrer, saps aquelles motxilletes que es
porten? Sí.
Amb el tub per anar...
Bueno, és una bona manera d'hidratar-se. I després sí? També tenim a la gent que porta els bidons, que ja tenim algun tipus de portabidons que van fixat a la nostra cintura. I també pot ser un bon element. Pensa que, a més, Carme, com aquesta tecnologia cada vegada està més al costat de la gent que fa esport, pues aquestes motxilles d'hidratació o aquests bidons que es podem portar, a més, són isotèrms, o sigui que et poden mantenir la temperatura de l'aigua ben fresca, o inclús pots col·locar-te glaçons de gel a dintre d'això per mantenir la temperatura de l'aigua que sigui ben fresca. I això, aquest tipus d'ajudes estan en el mercat i a més en un preu molt assequible. O sigui, per tant, hidratació abans i durant la pràctica esportiva, molt important.
Importantíssima. Però després hi ha un altre factor, que a més ja l'hem comentat directe i indirectament, que és el moment que triem per fer aquesta pràctica esportiva.
Sí, està clar.
A quina hora hem de sortir a córrer?
Hem d'evitar, i és una cosa que és de sentit comú, les hores de més insolació i que sentim més sensació tèrmica més alta, que és especialment, o el sol està més alt, que és al migdia, primera de la tarda, és quan realment nosaltres patirem, el nostre organisme patirà molt més, perquè d'alguna manera ja sabeu que hem de refrigerar. Quan nosaltres d'alguna manera estem fent una pràctica esportiva amb aquesta temperatura tan alta, el nostre organisme s'ha d'anar refrigerant, i llavors la necessitat del líquid és molt important, per això ho hem parlat abans, i que hem d'evitar aquestes hores de màxima insolació. Hi ha molta gent que surt a córrer a primeríssima hora del matí, 5 o les 6 del matí inclús, o al revés, te trobes gent avui en dia pues, a partir de les 9 o 10 de la nit amb els frontals corrents, i això a l'estiu és molt freqüent. És d'agrair pues, d'alguna manera mirar aquests horaris que ens poden facilitar molt l'entrenament.
És molt temerari, no? Sortir quan el sol està allò apretant a tope, perquè ens podem quedar...
Sí, ens podem trobar amb un cop de calor important, eh? I hi ha gent que a vegades no té més remei que fer-ho a aquestes hores, però que busquin altres alternatives, perquè de veritat que córrer a 38... que podem arribar perfectament, o inclús en el punt més àlgid de l'estiu, hem arribat moltes vegades a temperatures al migdia de 40 graus, a vegades t'hi trobes alguna persona corrent.
Sí.
T'hi trobes alguna persona corrent i realment penses, ostres, aquesta persona té altres alternatives, perquè si realment es fa perquè volem fer una aclimatació per una sèrie de reptes que podem tenir,
és diferent,
podria ser el cas, evidentment, sí. No? La gent que prepara pues, reptes d'aquests que siguin travesses de running que són de diverses hores i que sí que d'alguna manera també correran amb temperatures altes, aquesta aclimatació a la calor s'ha de fer d'una manera progressiva, que en parlarem ara també.
La hidratació, el triar l'hora o la franja apropiada del dia per sortir a córrer, però també hi ha una altra qüestió que és important, saber què és per on correm.
Correcte.
O sigui, quin és el traçat que...
Sí, els itineraris són molt importants per dues raons. Una, hem de buscar itineraris que siguin frescs i, a més, aquí a Sant Cugat, doncs mira, és una de les coses que, el que ho tenim ben a l'abast. O sigui, no és el mateix córrer per una zona que estigui absolutament exempta de vegetació i que pot d'alguna manera pues, patir unes temperatures molt més altes que fer-ho pues, pel mig de Collserola que tenim
aquí. Asfalto o muntanya, aquí podem triar.
Exactament. Penseu que, tal com has dit, Carme, és molt important. La irradiació que ens pot donar l'asfalt o el ciment... O...
Que absorbeix tota la calor.
Exactament. Pot ser tremendo i com aquesta calor ens arriba no només als peus, sinó a tot el nostre organisme, no? Per tant, és molt recomanable fer servir zones, com deia, en el que estiguin ben nodrides de vegetació, que podem córrer a l'ombra, si pot ser, i que d'alguna manera això ens facilita molt. D'altra banda, doncs, tenir previst en aquest itinerari que tinguin puestos d'hidratació. Sapiguem que en el quilòmetre X ens trobarem d'anada o de tornada, el que sigui, una font o dos. Això ens ha d'ajudar molt també.
Perquè, i si no anem preparats.
Exactament, si no pues, portem les nostres equipació d'hidratació. I també és molt recomanable també fer entrenaments en rutes circulars, d'una o més voltes. Per què? Perquè sapiguem d'alguna manera com està responent el nostre organisme, veiem que estem aguantant bé i podem fer una altra volta, tenint en compte que en aquesta volta, com ho hem dit abans, tenim aquestes punts d'hidratació que es poden ajudar a que l'organisme estigui pues, pues, amb aquesta coberta, amb aquesta necessitat. Vegetació, zones fresques i itineraris on podem hidratar-nos. Això és fonamental. Hem de triar bé per on hem d'entrenar.
I si, a més, abans ja comentàvem l'hora, la franja del dia, que sigui més apropiada per sortir pel tema de la calor. Però és que no només la calor és important, no? En quant a en referències tèrmiques.
Sí, pues sí, és la humitat. És la humitat també.
I aquí n'hi ha molta.
Sí, precisament a Sant Cugat sí, tenim molta humitat. Suposo que tots els veïns de Sant Cugat ho sabem.
Zona de Rieres.
Exactament, és per la seva configuració que tenim d'aigües freàtiques a Sant Cugat, que tenim moltíssimes aigües subterrània. I Sant Cugat és una ciutat humida, amb molta humitat. I això ho hem de tenir en compte. I sapiguer en quins moments també del dia, perquè a vegades diem, abans hem comentat, bueno, a primera hora del matí, és bo si entrenar, sí, però també penso que també l'índex d'humitat també és més alt, per la qual cosa hem de tenir també ponderat aquest element, que a part de la temperatura hem de saber si l'índex d'humitat és molt alta, perquè amb la humitat molt alta llavors la sudoració d'alguna manera és molt més gran i la capacitat que tenim de temperar el nostre cos és més complicada, es complica una mica més, per la qual cosa hem de tenir-lo molt en compte també. Si els graus d'humitat són molt alts, també hem de tenir com un factor de precaució a l'hora de fer l'entrenament.
Ara, però, és fàcil, no? Perquè amb els smartphones veus aproximadament, no sé si són massa exactes, no? Quan mirem el temps... El grau d'humitat.
Sí, es dona, també... es dona també aquestes informacions.
I en cada lloc.
Sí, sí, sí.
Per sortir a córrer, a més de tot això que comentem, no podem sortir de qualsevol manera. És a dir, no sortim amb unes xancles a córrer. Això també és de sentit comú. Imagino que, bueno, que hem de sortir amb una roba apropiada, roba i calçat,
sí,
no?
Especialment, bueno, si comencem pel calçat, evidentment les bambes difícilment que les podem canviar, tot i que hi ha algunes que per l'estiu tenen tot el que és la part superior de la bamba, la que ens agafa el peu, que té a vegades té un teixit més transpirable que unes que siguin d'entrenament de l'hivern, que són més fresques d'alguna manera i que permeten que pugui haver-hi més transpiració. També els mitjons, que no siguin mitjons excessivament gruixuts, que ens puguin també acalorir molt els peus, que siguin un teixit més amb un gramatge de cotó o el teixit que sigui més baix, que no pues, la necessitat que tenim a vegades a l'hivern de que està ben abrigat el peu, no? hem de buscar, pues, si tenim alternatives a nivell del calçat, poder-les aplicar. A nivell de la roba, pues, sobretot si estem corrent amb sol, evidentment, a part de protegir-nos la pell, que és important perquè és fàcil cremar-se, és també aquest mite sobre fer servir roba llarga, sobretot, jo no dic a les cames, no? Que serà molt més incòmode, però a la part superior fer servir samarretes inclús de màniga llarga, que siguin una mica holgades, que ens permetin transpirar, però que es protegeixin del sol, també és una bona opció, perquè a vegades pensem que contra menys roba millor, però també penseu que d'aquesta manera el sol, els rajos del sol impacten directament sobre el nostre cos. Si portem algunes peces de roba que es puguin aïllar d'aquest contacte amb el sol, és una bona solució. I torno a dir que sigui roba holgada, que no sigui roba de compressió, que estigui molt arrampada al cos. Això és important. I sobretot la insolació per al tema del cap, córrer amb gorres, que les puguem mullar, que ens poden ajudar a mantenir el cap ben fresc, és molt més que recomanable, cobrir-se el cap, i especialment per als que no tenim gaire cabell, a més...
Posar morenos.
És molt recomanable, fer servir una gorra, que a més, si portem un bidó, com hem comentat abans, no podem anar mullant aquesta gorra i mantenir la temperatura del cap molt més fresca, que evitarà marejos i coses d'aquest tipus.
Dèiem abans que la calor ha arribat de cop, i és veritat, sí. Ha trigat a arribar l'estiu, però ho ha fet així d'un dia per l'altre. Per tant, també és important que el nostre cos l'adaptem.
Correcte.
No?
Sí, el cos té aquesta capacitat d'aclimatació a la calor, i d'alguna manera es parla de que són 3 o 4 dies en el que el nostre organisme acaba d'aclimatar-se i d'adaptar-se. Quan fem els entrenaments amb temperatures altes és exactament el mateix. Hem de seguir els criteris bàsics de principis de l'entrenament que havíem parlat en algun programa, en els que aquesta càrrega que fem d'entrenament, de sortides o el que sigui, sigui progressiu. No volem d'alguna manera, perquè si fins ara estava corrent 20 minuts o mitja hora o una hora, vulgui fer el mateix amb un canvi de temperatura sobtat, no?
Sí, clar.
Per què? Pues perquè el nostre organisme ho patirà i molt, i de valent. Per la qual cosa hem de fer com un pas enrere i veure com adaptem el nostre entrenament aquestes temperatures altes i com tornem a agafar el ritme progressivament. Per la qual cosa hem de tenir aquesta marge de flexibilitat per als nostres plans d'entrenament en el moment que la calor apareix i és un factor clau.
O sigui, ens hem de donar uns dies per fer, diguem, aquest traspàs, aquest canvi, aquesta adaptació.
Correcte, sens dubte.
I abans parlaves de fer les coses amb cap, no?
Sí.
Amb sentit comú.
Exactament, sí, perquè és el que dèiem abans, no? És a dir, moltes vegades quan seguim, podem dir d'una manera molt ferma, les indicacions, perquè cada vegada més segueix indicacions d'entrenament, perquè té algun entrenador personal, perquè segueix alguna programació, etc, etc. Volem-les portar-la a terme sí o sí, a partir d'aquests canvis, el nostre organisme ja ens donarà els seus mecanismes d'avís. Hem d'escoltar el nostre cos. Si veiem que d'alguna manera ens costa assimilar aquest entrenament per la temperatura, pues hem d'escoltar el cos. Això és molt important.
No veure forçar.
Quina capacitat té el cos d'assimilar aquestes càrregues d'entrenament i de sortides que fem a córrer, perquè si no els fem cas, les conseqüències poden ser negatives, no? Si realment tenim sensació de mareig, si tenim una fatiga molt més acusada, si realment notem que ens hem deshidratat, tots aquests factors hem de ser molt sensibles a quina resposta ens dona el nostre organisme.
I m'imagino que relacionat amb això i relacionat amb el que comentàvem abans de l'aclimatació, doncs intentar córrer a un ritme més moderat.
Sí. Sí, per què? Pues perquè amb la calor el rendiment del
no és el mateix.
Del cos es disminueix exponencialment en relació a l'augment de la temperatura. I això és una cosa que està demostrada científicament. Les temperatures més adients per córrer pues estan per sobre entre els 10 i els 15 graus. És una temperatura fantàstica per córrer aquesta. Ara bé, si d'alguna manera a partir de que nosaltres la temperatura pot pujar fins a 27 graus, pues ja podem trobar-nos que tenim un marge de disminució del rendiment que pot ser d'un 10%, per exemple, si correm a una temperatura de 15 graus. Són estudis que s'han fet en la Universitat de Georgia, que d'alguna manera quan hem preparat aquest tema d'avui pues he pogut esbrinar, no? I és evident, la temperatura, hi ha moltes atletes o persones que tenen més capacitat o no d'adaptar-se i el seu rendiment varia, evidentment, però sí que d'una manera clara el rendiment en relació a l'augment de la temperatura pues, canvia exponencialment. I que nosaltres hem de ser pues, coneixedors d'això i hem de ser conscients. O sigui, si, per exemple, tinc un entrenament que estic fent a un ritme concret i noto que, ostres, m'està costant molt més arribar a un temps determinat al pas del quilòmetre, si és aquesta la dada que serveix de referència, no t'ha de sobtar en absolut el fet de que un dia amb molta calor o amb una humitat molt alta veus que el teu rendiment baixa clarament i que no estàs assolint els objectius, per la qual cosa el que no has de fer és pues anar més encara, més apretar més a l'organisme per intentar arribar a aquesta fita. Hem de tenir en compte que és un condicionant important i que hem d'adaptar els ritmes exponencialment, pues, com he dit, pues, a la temperatura que estem...
I és normal, eh?
Que estem fent, sí.
Com dèiem, de sentit comú. És de sentit comú.
Sí.
Anem a fer un repàs ràpid del calendari. Fem una selecció d'allò que consideris, doncs...
Bueno, tarea difícil, perquè...
Sí, també, sí. Hi ha una pila de convocatòries,
tremenda, sí. Nosaltres en aquesta secció de running sempre hem parlat de les geogràficament de lo que estigui
més properes
a Sant Cugat. Però i després de les característiques que poden ser pues interessants. Per exemple, ara el dia 27, que ja tenim aquí mateix, tenim una nocturna a Viladecans de 10.000 metres, perdó. Perquè la gent que li agradi pues
les curses. Demà.
Les curses nocturnes, sí, demà.
Demà dimecres, sí. Cursa nocturna.
Sí. I això és a Viladecans. Entreu al mig de lluna plena a Viladecans, podreu fer la inscripció. També per el divendres 29, a més ara, en aquestes èpoques de l'any, ja es programen curses entre setmana en molts dies. I tenim un cross de Montjuïc per a la diversitat, que podeu triar entre 1.000 metres i 5.000 metres. Això és a Barcelona, Montjuïc.
Uh-huh.
Es diu cross Montjuïc per a la diversitat. És una altra oferta que jo crec que és interessant. I si marxem ja cap al cap de setmana, el diumenge dia 1, tenim, a part de la cursa de la Vila Olímpica, que ja podeu trobar entre 5 i 10 quilòmetres, sobretot sí. Tenim aquí la travessa running que organitzem a l'Aumet, conjuntament amb la pedalada de BTT, en el que el dia 1...
Per
nostra festa major, podem fer aquesta travessa running que podeu triar entre un itinerari de 8 quilòmetres o de 21, i que es podeu inscriure a l'OMET. I tenim la samarreta commemorativa, teniu un esmorzar a l'arribada i que, bueno, en aquest cas penseu que ja és la 29a edició de la pedalada de BTT, però que combinada amb el running ja és la 8a edició. Cada vegada hi ha més runners que venen a gaudir.
Sí, que hi poden anar ciclistes i corredors.
Sí, ciclistes i corredors. Uh-huh. Seguint, evidentment, tota la normativa que ens marca el Parc de Collserola, que evidentment pues, l'hem de fer i l'hem de complir a rajatabla. Perquè
aquest és diumenge, dius?
Aquest diumenge.
Hora i sortida?
És a les 9 la sortida d'itinerari llarg i a les 9.15 la sortida d'itinerari curt. Podeu triar...
Del matí o del...
Sí, del matí. Part de la Pollancreda. Les inscripcions les podeu fer a l'Aumet o, si no, el mateix dia de la cursa a partir de les 7:30 del matí.
Molt bé. Alguna proposta més i ja tanquem?
Bé, podem parlar també que a Sant Cugat, per últim, tenim també la cursa d'alumnis de SADE, alumnes de SADE, que hi ha un cross que podeu triar entre 10.000 o 5.000 metres. I això serà el dia 7. El 7 de juliol. Sí, aquí mateix a Sant Cugat.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, no? I suposo que qui estigui avesat i ja sigui corredor, diguem, aficionat, deu tenir el seu calendari, però per si de cas nosaltres sempre fem aquest repàs, aquest recordatori, per facilitar els que, bueno, tinguin ganes i no sàpiguen on trobar aquestes convocatòries. Xavi, un plaer haver compartit aquesta temporada parlant de running, parlant de molts aspectes.
Sí, ha sigut, la veritat, temes molt interessants. Ara m'estic recordant de tot quan vam parlar tot el tema de l'entrenament, el tema dels reptes, la vivència...
La petjada.
El tema de la petjada amb el pedòleg, el tema de les proves d'esforç amb el doctor Brutons... quan fet l'experiència vivencial del Rafa, una persona com d'alguna manera ha viscut la seva immersió en el tema del running i com ha afrontat els seus reptes, temes de tecnologia... La veritat és que hem fet un repàs força interessant aquesta temporada.
Perquè veieu que un tema com el running dona.
Dona, ja ho crec que sí que
dona. Dona de sí. Doncs tant. Xavi,
ha sigut un plaer,
que tinguis un bon estiu.
Moltes gràcies i igualment i a tots els runners de Sant Cugat i de tot arreu.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau. Gràcies.